Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. De veritat, això no sé si és un programa o és un col·le. Albert, obre micros. A veure, Marta Pontnou, Malcom Otero, què esteu fent?
Mira, he portat dos bosses de xutxes i se les ha fotut totes.
Jo? Home, per favor, que et donen...
En dos segons, si no he començat ni el programa... No
una hiperglucèmia, criatura. De veritat, sempre igual, Malcom.
He provat dues o tres, no?
I ens ensenyàvem les ferides de guerra que porta un blau, l'altre, a veure com s'ho...
De veritat, l'estranya parella, de veritat, eh? Ha arribat el moment d'obrir debat a les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Avui un tema que us interessarà tantíssim. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech, el meu 50%, molt bon dia.
Bon dia, com estàs? Una altra estranya parella, també.
Una altra estranya parella, tu i jo, eh?
La classe de les tortugues.
T'he de dir que ens estem mimetitzant, perquè t'has canviat les ulleres.
Sí.
I has agafat unes ulleres una mica caròdigues.
Ah, sí, és veritat.
Home,
sí,
ha vingut a mi o no?
Ja li he dit.
Papi, molt bé, jo, si pot nou a Prus, és bien.
És xec.
Pots nou a prova.
Sí, ja està.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, l'Helena Miquel i en David Vicente. I estan presentats a la solució i la solucionet, Malcom Otero, Marta Pontnou. Heu de dir alguna altra cosa, fora de lloc, especialment?
No, ja ens hem acabat el pica-pica.
L'altre dia ens va escriure un oient i ens va dir: us portaré croquetes un divendres.
Ah, d'acord.
Ai, ara, Montse, recordo, crec que es deia Montse, ara t'ho miraré.
Montse, no t'oblidis.
Montse, has de portar les croquetes, filla
meva. Jo estava pensant que si algun dia m'he de posar ulleres, també voldré que siguin Pontnou compliant, eh?
Home, sempre, sí.
Pontnou compliant. Avui us portem una solució relacionada amb el món de l'espectacle. Alerta a tots els que tingueu allò que diguis: és que a mi m'han de descobrir, és que jo sóc un talent per descobrir. Perquè avui parlem de com es descobreix el talent. Què és exactament un càsting? Qui busca els candidats per una sèrie o per una pel·li o per un programa de tele? Perquè ara tenim nova Eufòria. Sabeu que s'ha estrenat fa res, Eufòria,
sí,
la setmana passada o l'altra, que van fer els càstings, precisament. Doncs qui tria les persones que apareixen en aquest format? Qui tria les persones més adequades per fer aquella feina? Quines fases hi ha en la selecció final? Per què és tan important un càsting en el món de l'espectacle? I com es prepara algú abans de presentar-se a un càsting? La solució la té la Rachel Delgado. Rachel, molt bon dia.
Hola.
Com
bon
estàs?
Dia. Com esteu?
La Rachel Delgado potser us sona la veu perquè és la directora de càsting d'Eufòria, ha participat en produccions com La Travessa, de 3CAT, El Mira lo que has hecho, la sèrie de Berto Romero, entre moltes altres coses. Alguna que vulguis destacar? Que mai no diguem. I
doncs,
dius, ostres,
La Travessa l'has dit?
Sí.
El Maquiavel, també a TV3.
Maquiavel a TV3.
Sí,
pots parlar d'altres canals, també.
Sí, també.
Sí, digues.
No, va.
Va, digue-ho.
No, va.
Ara sí que ho volem saber.
Oye, tenia una veu molt xula, vosaltres, eh?
Per això ens dediquem a la ràdio.
Oh, sí, que bonites, m'agraden molt.
Jo sempre pensava...
Esto que pebi... Què és això?
Ah, bevem.
I tu també fas d'agent d'actors de veu?
De què?
També descobreixes actors de veu o persones que tenim veu interessant?
Jo descubro tot.
Epa, epa, que encara fotrem el primer quarto.
Doncs mira, aquí tenim un talent.
Doncs ara posarà la veu molt densa.
La Rachel. Si no està menjant.
Ella és directora de moltes coses, de càsting de moltes coses, però en concret d'Eufòria, segurament l'esteu veient al 3CAT, doncs que sapigueu que qui hi ha darrere és ella. El 2025 va ser guardonada amb el premi a millor directora de càsting de televisió. Tu, Rachel, sempre dius que els primers ulls d'una producció són els dels directors de càsting. Explica'ns com és la teva feina per algú que no sàpiga res. Com ho resumiries per algú que no tingui ni idea de què va la teva feina?
Vale. Vale, a veure, com
veurem.
Ho expliquem, això? Està genial que em diguis això, perquè és veritat que els primers ulls són els nostres. Mm-hmm. Nosaltres estem a la producció al començament de tot. O sigui, comencem tot. Sense càsting no hi ha programa.
Absolutament. Mira, de vegades alguna cosa no va bé i nosaltres, que més o menys ens dediquem a la professió, a casa meva tots dos fem tele, diem, és que això no és un error de format, és un error del càsting.
Clar. No? Doncs el càsting ha d'estar molt bé. Mm-hmm. No només càsting per una sèrie, una pel·li, mm-hmm, sinó el càsting de televisió.
Clar.
O sigui, vull dir, han de ser uns concursants molt xulos perquè després parlis d'ells, parlis amb ells, i sigui
interessant. I tinguin discurs, perquè si només canten bé, clar, i després resulta que no tenen...
Això han de ser televisius, ja, també. O sigui, no només, en el cas de l'Eufòria, cantis bé, sinó que tingues una miqueta de carismeta.
Aquesta persona té carisma, o aquesta persona...
És televisiva.
És televisiva, o genera empatia, no? O al contrari, perquè suposo...
Han de generar moltes coses.
I que de vegades...
s'han d'identificar tothom, amb tota la gent que està a dintre.
I també... Ai, perdoneu.
No, que estava pensant... Nosaltres ara parlem en positiu, no? Empatia, carisma, però també suposo que per un format televisiu, no dic que sigui el cas d'Eufòria, eh? Però per algun, dius, ostres, aquest portarà marro, aquest també interessa.
Sí.
Els marroneros.
Sí.
No, i a més, també que tinguin després com una mica també de marca personal o d'estil, perquè n'hi ha que canten molt bé.
Tu a lo tuyo.
Jo es compro cap a casa, però és veritat que n'hi ha molts que canten, i moltes que canten molt bé, i passen desapercebudes totalment.
Bueno, no tenen el que no diuen tenen... la jove aura. Que diuen.
Aura.
Sí, m'agrada molt aquesta paraula.
Aura.
La paraula aura.
Aura i Laura. No, crec que hi ha una Laura també ahir, no? El contrari, o no?
Ah, sí?
Això no ho sabia.
No ho sé, això sí, la gent ho sabi.
La Rachel Delgado, nascuda a Plasencia, per cert.
Sí.
Quan vas venir a Barcelona?
Doncs tenia 30 anys.
30 anys.
Sí.
Per tant, fa...
Saps què?
Què?
Saps què? Quan jo, quan vine a Barcelona, vivia en Castelldefels.
Ahà.
Vaig estar vivint a Castelldefels, crec que 3 anys. I comencé a l'Homo Zapping. No sé si us en recordeu.
I tant,
el programa de l'Homo Zapping.
Me'n recordo molt de la imitació de la Raquel Revuelta del Paco León.
Del Paco León.
Meravellosa.
Estrenos de cartelera. I quan baixava des de Castelldefels fins al plató, venia escuchando Catalunya Ràdio.
Uau! Ja t'hem acompanyat.
Me aprendia les falques publicitàries.
M'encanta.
O sigui, jo arribava al plató i li deia als meus companys, als actors, el meu cos em demana conduir segur. Per què? No ho sé.
I la gent flipant. Bueno, és una gran manera
d'aprendre català.
És una gran manera d'aprendre català. Per cert, línies obertes a totes les preguntes que vulgueu fer avui, eh?
Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, ja ho sabeu, i el telèfon del WhatsApp del programa, que Malcom Otero té apuntat, com sempre, a la seva agenda de telèfon.
A veure, Malcom, va.
És 6, 7...
Jo va passar bé.
38, 7, 7 i 9.
Bravo, Malcom,
perquè t'he passat aquesta pilota sense avisar-lo i, efectivament...
Té un peu xula i memòria.
La
hiperglucèmia li ha anat bé.
Jo ja he alliberat aquest calaixet del cap. Per
avui, sobretot, si tenen dubtes... Disculpa, Marta, que t'he tallat. Si tenen dubtes o preguntes per la Rachel sobre el fet de descobrir el talent, no? De ser aquests ulls que veuen el talent dels altres, que li preguntin coses a la Rachel.
Però abans, aquí al plató, algú ha fet algun càsting aquí?
No impostis la veu.
A veure, Marta, tu has fet càstings?
Jo he fet càstings, sí.
No, però tu com a actriu,
sí.
Eh?
Sí.
Però no t'ho he fet jo, Marta.
No, carinyo, perquè si no ja estaria triomfant segur.
Home, seguríssim.
No, i es van equivocar perquè estic al teatre, vull dir.
Exacte, i tu n'has fet alguna vegada, Malcom?
Jo vaig fer un de nen.
D'acord, interessant.
Per un anunci, perquè a mi m'agrada molt esquiar, m'agrada encara, però... I aleshores havíem de fer un anunci, però era massa alt. Pel que necessitaven, perquè era només un plànol, i era massa alt i no podia...
Jo el vaig fer a TV3, devia tenir 16, 15 o 16 anys, a l'època que hi havia Pep Armengol fent càstings, doncs vaig anar allà i no em van agafar.
Doncs ja ho sabeu, si voleu fer preguntes sobre com fer un càsting, què heu de tenir per presentar-vos a un càsting, si teniu criatures, fills, nets, que creieu que poden tenir potencial per ser actors o actrius, si teniu alguna pregunta concreta per la Rachel Delgado, ja ho sabeu, 93-201-7474-677-38-77-19. Va, les primeres ja arriben.
Mira, la Mercè, abans que parlàvem de concursos i concursants, es pregunta, si ho podeu dir, si tots els concursos que veiem a la televisió també hi ha hagut un càsting previ.
Epa!
Què és sempre.
Sempre?
Sempre.
Sí. Home, clar que puedes.
Sí, pots contestar.
Avui és el teu dia, eh? Mitchell?
Sí. Vale, doncs sí. Hi ha càsting detrás, sempre. Sí.
Per exemple, jo m'invento, l'Atrapa'm si pots, no? Que
sí,
és un
també,
concurs de preguntes.
Ho he fet. També? Sí. En algunes temporades he fet el càsting d'Atrapa'm.
I què busques, per exemple, en un concursant com l'Atrapa'm si pots?
Doncs mira, en aquest... Siempre pido vídeo. Uh-huh. Siempre pido un vídeo para conocerles un poquito mejor y que rellenen un formulario con unas preguntas correspondientes a su manera de ser, su personalidad, uh-huh. o en caso de el programa Atrapan, pues qué tipos de conocimientos tienen o cuál es su nivel de estudios.
D'acord.
¿Por qué quieren venir? O sea, un montón de preguntas que les hago en un formulario y les pido que me manden un vídeo, uh-huh. que yo reviso y según ese vídeo les pasamos a casting presencial o no.
Rachel, tu, com a directora de càsting, els actors i les actrius et tenen respecte, tenen por, et fan la pilota, es posen nerviosos... Quina relació hi ha entre els actors i una directora de càsting com tu?
Yo creo que conmigo, por supuesto, súper buena relación. Sí.
¿Y nerviosos os posen?
Yo creo que no.
Dius
es poso os poso nerviosos jo, a vosaltres?
No, ara no. Home, estem passant el càsting, no?
Però així de primera?
Sí. Ara no és així la meva vida professional. Sí. Ara la meva vida professional no està a les teves mans.
Perquè estic mirant més enllà.
Clar, perquè sabem que ens estaries avaluant.
La pregunta, no? Rachel, és... Tu dius això de... Ja trucarem?
Ja te llamaremos, cariño.
Sí.
Això és un sí, exacte, veus?
Clar, però no dic, aquesta frase no la dic mai.
No.
Clar, has de dir...
Dic, pues de, sabrem alguna coseta en breu, o en 2 setmanes sabrem alguna coseta, ja et direm.
Que escolliré jo.
Si sempre sí o no.
Mireu, ara li preguntava, sempre sí o no, eh?
Sí, sempre.
D'acord. Això és interessant, que et doni una resposta, perquè de vegades fas coses i les tires al
buit. I si ho fa horrible, li dius directament no, per estalviar-li aquesta setmana de patiment o no?
Li pots dir, se't dona molt bé les matemàtiques, no? Doncs segueixo.
A tothom per igual.
Malcolm, mira-ho al revés. En lloc d'estalviar-te una setmana de patiment és donar-te una setmana d'optimisme.
Clar, pot ser que sigui l'escollida.
Normalment, quan surt malament, dius, m'ha sortit malament i estàs una setmana dient neguitós i tal. Jo crec que pateixes.
Mireu, jo ara li feia aquesta pregunta a la Rachel perquè vull saber també com es viu el càsting des de la banda de l'aspirant. Hi ha nervis abans d'un càsting, abans de fer una prova, i per això avui hem trucat en Jordi Soriano. Jordi Soriano, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Com estàs, Jordi?
Molt bé, escolta'm.
El Jordi l'heu sentit mil vegades, l'heu vist mil vegades, perquè és un actor, entre moltes altres coses de les que fa, treballa al Polònia del 3CAT. L'heu vist fent de Pere Aragonès, de Donald Trump o de Jean Laporta, i a banda de televisió també ha treballat al teatre, a la ràdio, entre moltes altres coses, improvisació, etc. Jordi, escolta, ara li preguntava a la Rachel, quina relació hi ha entre un director de càsting i un actor? Hi ha respecte, hi ha por? Tu et fan una mica de respecte, por?
A ti te tengo ganas, Jordi.
Oi, que bien. Escolta'm, quina alegria. No, escolta, depèn molt. Clar, hi ha directors de càstings que són molt propers, que ja els has vist, cares conegudes, gent que et dona molta tranquil·litat. I de sobte, a vegades, doncs, quan fas, per exemple, càstings de teatre, de sobte vas a fer una escena de comèdia i trobes a 3 senyors o 2 senyores molt seriosos allà al darrere, i això és com que, clar, si has de fer una escena de comèdia en teatre i no t'ho estan rient, a vegades et vas una mica pel pedregar. Però vull dir que, en general, la gent que fa una prova, estem nerviosos, la gent intenta relaxar l'ambient, intenta crear un bon ambient per poder fer feina.
Clar, imagino que el que els actors potser no tenen present, Rachel, és que vosaltres sou capaços de veure el potencial d'aquella persona més enllà de la performance del moment.
Totalment.
És a dir, que jo, per exemple, tu em veus i avui, jo què sé, m'invento, m'equivoco 70 vegades, dius, va, avui s'equivoca perquè està nerviosa, però li veig una cosa més enllà, no? Potser els actors haurien de saber això.
Sí, jo crec que... Jo sí que se lo digo. Jo ja sé que no voy a ver tu 100%. Jo sé que voy a ver un 60, un 70, però ja con eso me vale, perquè jo el resto ja me lo imagino.
Con i normalment encerteu, viendo, ja...
Sí, normalment sí.
Ah, sí. Jordi.
Home, ja portem molts anys. Tia, és que jo soc molt mona, però soc molt gran, ja.
Tinc uns anys a les meves espatlles. Jordi, tu a quins tipus de càstings has fet al llarg de la teva vida?
Han sigut molt variadets, perquè he fet coses, molta publicitat al principi, sobretot, i després amb el temps doncs, ja et dona una separata, ja et diu, mira, he preparat aquest personatge... I les coses més surrealistes, doncs, va fer pel Bayona, per exemple, que vaig fer el mock-up, que no sé si la gent sap què és, però bueno, és que agafen un actor, li posen unes ventoses per captar el seu moviment i després aquest moviment que el capten el transformen en un personatge. Aleshores, allà em tocava fer d'arbre i va ser les coses més surrealistes que em va tocar fer. Un árbol, com se mueve, no?
Mira, ara enriqueix, no, Jordi?
Sí, sempre.
Totes aquestes coses,
sí,
al final.
Sí, sí, i curteix molt. Jo ara ja vaig als càstings molt més relaxat i...
Des que has fet d'arbre.
Clar, home, després de fer d'arbol, ja...
Escolta'm, ara m'has fet pensar, Rachel, ell ens parlava de publicitat, quin és el gènere o quins són els tipus de càstings més exigents per la persona que s'hi presenta? És cine? És format de tele? És publicitat?
Ostres, no sabria dir-te, això, perquè al final és prova igual.
Clar.
Proves per tot. Fas prova per tele, per públic, per cine...
Per tant, estan empatats,
Jo crec que sí.
I tu, Jordi,
des de la barrera, jo te digo, Rachel, que la publicitat és més el ganado. Vull dir que, venga, necesitamos calvos. I veus allà un montón de calvos. Necesitamos friquis, yeah, venga. I,
yeah,
i,
se, que no
i vas,
vull...
vas veient sí. sempre els mateixos calvos, els mateixos friquis, i dius, vale, jo estoy ja en el saco. Vull dir que quan fas cine, per lo menos alguna coseta, o ficció, alguna cosa a tele, pues ja vas allà, et parla una miqueta del personatge, no és, no és a veure què cuerpo necessito. Sí, sí.
Jo és que publi no ho faig.
Per què?
Veus?
Per decisió pròpia?
Sí, bueno, ho faig normalment, o sigui, perquè crec que hi ha molts companys que fan ja els càstings de Publi molt bé i jo ahí no encaixo.
També suposo que per la publicitat, és el que deia el Jordi, no? És més aspecte físic i que més o menys donis el perfil que busca el briefing del...
Bueno, hi ha més coses també, vull dir, és que han d'interpretar també els, de,
sí, però
els que
refereixo.
Fan publis.
Que potser en una obra de teatre, en un format televisiu, al final acabes veient més les costures de la persona.
Sí.
En una publi...
Igual pots anar una miqueta més en profunditat.
D'acord. Deixeu-me parlar amb en Marc, és un dels nostres oients que s'ha posat en contacte amb nosaltres, i em sembla que potser parlarà d'un format que ja s'ha mencionat aquí al programa. El 93-201-7474. Marc, bon dia.
Hola, bon dia, Elisenda. Què tal?
Molt bé, rei. Tu, escolta, vas fer un càsting dilluns passat?
Sí, aquest dilluns mateix va ser, sí.
Per quin programa?
A la trapa, amb si pot.
Epa!
Aquí no estava jo ja.
Aquí no
estava
la
Gemma,
Rachel.
No?
Eh?
Estava la Gemma, et diu.
Sí, senyora, la Gemma. Ah, està aquí la Gemma, també.
No, la Gemma no. Però tenim tentacles a tot arreu, Marc. Sabem on és tothom. Escolta, i què et van demanar?
Sí, sí.
Et van demanar un vídeo, també?
Bueno, això va ser anterior. Quan t'hi apuntes, has d'enviar un vídeo i... explicant una mica com ets, bueno, i els interessos. També hi ha un qüestionari, no? I...
Això li vaig ensenyar jo a la Gemma, eh?
No és complicat, eh? Vull dir, encoratjo qui vulgui anar-hi, que no és tampoc gaire... Bueno,
no, però després fan un qüestionari i te fan preguntes...
Sí, sí.
Tipo què?
35 preguntes, cultura general, ja de tot.
Wow, d'acord. Clar, en el cas de la Trapa'm, sí que has de respondre les preguntes bé. M'imagino que en altres formats no t'interessa tant com de bé responguin les preguntes que tu facis, sinó quin tipus de pregunta et dones,
sí,
no?
Sí, a nivell cultural és molt important en aquest programa.
Bueno, clar, és que si no...
I fan un examen, és un qüestionari que et pregunten moltes coses.
És que si no, no puges
ara
les escales.
Ara m'estic escoltant.
Ah, i ara t'estàs sentint la veu, sí. Marc, i escolta'm, quines sensacions vas tenir d'aquest càsting?
Sensacions? Doncs no sé, bé, el que passa que no sé si m'agafaran o no. O sigui, et diuen que en una o dues setmanes et trucaran per dir-te si sí o si no.
N'havies fet d'altres, de càstings, per concursos televisius?
No, la primera vegada. Jo, mira, participo en els concursos de ràdio, per exemple, i això m'agrada, de preguntes, no? Però sortir a la tele ja és un altre nivell, no? I, bueno, m'agradaria provar-ho simplement per conèixer-ho ja i pel joc també, no? I,
doncs, Marc, et dono un encàrrec.
Albert, que això és una putada, si em toca... No el podré conèixer, m'hauria agradat conèixer-lo, però bueno.
Mira, fixa't, ostres, tu. Escolta'm una cosa, Marc, anava a dir, tens un encàrrec. D'aquí dues setmanes, tant si sí com si no, ens truques i ens dius si t'han agafat a la trapa, d'acord?
D'acord.
Gràcies per trucar, Marc, una abraçada.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, adéu. 93-201-7474, si teniu dubtes de com s'ha de fer un càsting, què heu de posar en un, per exemple, en un videobook o en una carta de presentació, o si creieu que les vostres criatures tenen alguna cosa de dir, l'hauria de portar a fer càstings, per on heu de començar? On han d'anar? Mira, ja t'ho pregunto a tu, Rachel. On han d'anar? Una agència? Han d'anar un director de càsting directament? Han de tenir representant?
Si és un menor, ha d'anar a una agència.
D'acord.
Perquè és quien trata después con los directores. Los directores de càsting lo que hacemos es llamar a las agencias para pedir un tipo de niño que necesitamos para según qué tipo de programa.
I després perquè necessiten un permís de menors
obligatori
de la Generalitat per treballar.
Sí. Ah,
perquè és una feina.
Ah,
llavors,
són menores.
I les criatures aquestes demanen permís i ja tenen, per exemple, la meva filla la setmana passada va fer un anunci per primera vegada.
Yep.
I ja està cotitzant a la Seguretat Social. Té un número de la Seguretat Social.
Que jove, nena.
Cotitza. Sí, ara quan allò dels avis que et diuen jo treballava als 9 anys, doncs
mira,
ja
teníem,
la meva filla també.
El Jordi Soriano, insisteixo, actor del Polònia, entre d'altres coses. Jordi, tu recordes el teu primer càsting, com ara la filla de la Pont Nou, que em va fer fa poquetes setmanes?
Sí, jo, i a més va ser allò de pleno. Vull dir, vaig fer el primer càsting i em van agafar, que era per fer un anunci de la Fanta. Sí, sí, i a més era el típic. Allò de, bueno, és que no dones el perfil perquè se't veu més gran. Jo sempre he donat com 20 anys més de lo que soy, entre los quilos i l'alopecia, però em van agafar i va ser, hòstia, és una loteria. Sí,
i no és una mica, per un actor, ara estic sortint per la tangent, però no és una mica com humiliant que et truquin, no, és que hay que hacer de calvo, s'ha de fer de calvo. O s'ha de fer de friqui?
L'amoritat busquen moltes vegades doncs, per algunes coses en concret. Però no, jo no...
Que només sigui pel teu aspecte físic?
No, perquè després el que diu la Rachel és veritat, eh? No, no sirve a qualsevol calvo de la calle, vull dir, han d'agafar algú que tingui certa gràcia, si no, apaga i vamonos. No, t'hi acostumes, eh, també, i a més, doncs ja dic, des dels 20 anys estic fent papers de 30 i 40. És ara, que en tinc 40 i pico, no diré l'edat, que començo a fer de més jovenets. Dic, mira, escolta, mare...
Conserva, ja t'has aturat. I escolta, ara que parlàvem del Polònia, tu vas fer càsting per entrar al Polònia?
I tant, mare meva.
I què et van fer?
Doncs recordo que en aquella època em van fer preparar un presentador de TV3, que no me'n recordo el nom. El Papell, pot ser que... Una...
Sí que te'n recordes, però no.
Qui has dit?
Ai, no me'n recordo. Era un que parlava molt ràpid, parlava molt... no me'n recordo el nom.
Ostres, que... i no és tan actiu, eh?
No. I també vaig fer el Junqueras i després, o sigui, aquestes coses, vaig fer el càsting, en el moment no em van agafar i més tard era la situació política on hi havia molts polítics empresonats, els hi faltaven cares i em van agafar perquè m'assemblava molt el... Em van dir, podries preparar l'Eduard Pujol? I jo el tenia fresc, perquè en aquell moment estava a la ràdio on treballava jo i era com... Lo tenia fresquito. Sí, sí.
El tenies molt a prop.
Era el jefe, de fet.
Sí, exacte. Qual, exacte. Sí.
Bueno, claro, es que según, es esto, según qué tipo de programa te piden una serie de cosas o otras.
Clar, clar, clar.
Entonces, en aquest programa de paròdies necessitem veure a la gent parodiant.
Clar, perquè si no pots ser molt bon actor, però si no saps parodiar...
Afirmatiu. Mm.
Jordi, ja et deixo estar, però només volia preguntar, has sortit alguna vegada d'un càsting dient, ha anat fatal? I després t'han agafat?
És que els actors sou així, eh?
No, normalment surts dient, hòstia, l'he fet molt bé, o hòstia, avui està fallant. I aleshores acostumar a quadrar. No recordo ara d'haver dit, hòstia, m'ha de fatal. No és com els exàmenes, no?
No hi ha sorpreses. Jordi Soriano, t'agraeixo moltíssim que hagis pres aquest temps per parlar amb la solució i ser part d'aquesta solució. Una abraçada, bonic.
Moltes gràcies.
Fins ara. Adéu,
adéu. Adéu, Jordi.
Adéu, guapos.
Insisteixo, 93-201-7474. Preguntes. Tenim en Joshua. Joshua, bon dia. Ui, Joshua, mira, fem una cosa, anem a la publicitat, sí. Treu-te el mans lliures o el que tinguis, o surt del cotxe o
de
la nau especial,
des de Venus,
perquè et sentim fatal. Anem a la publi i de seguida tornem amb la pregunta del Joshua. Fins ara.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passa un minutet de 2:15 del migdia. Avui que tenim nova edició d'Eufòria, estem amb la seva directora de càsting, entre moltes altres coses, la Rachel Delgado, que ens està resolent dubtes. Si voleu presentar-vos a càsting, si creieu que us voldríeu dedicar al món actoral i teniu alguna consulta, ja ho sabeu, 93-201-7474, com és el cas del Joshua. Joshua, bon dia, de nou.
Hola, bon dia.
Home, perdona, nen, és que et sento superbé. Ara abans et sentia com si estessis a Mart.
Sí, no, era impossible.
A veure, quina pregunta tens per la Rachel?
Bueno, la pregunta és que, mira, jo soc d'estranger i preguntava si n'hi ha càstings i tot això específicament per gent d'estrangers que parlen català.
Epa! Ah? Mira, interessant.
Pues no lo sé exactamente. O sea, es como muy específico tu caso.
Però sí que segurament el Joshua, si anés a una agència...
Sí, li llamaríem més per a poder accedir als càstings. O sigui, nosaltres no tenim... Hi ha pàgines web que hi ha on te podes apuntar i tal, però nosaltres el que fem és una crida.
Primero, a les agències.
Una crida.
Qui teniu d'actors guiris que parlin català? Amb carinyo, lo de guiri, Joshua.
Sí.
Però s'ha de dir que, pobre Joshua, aquí hi ha una mica com el blackface. Que agafes un actor que fa, que imita, que parla en català, perquè que fa d'anglès parlar malament català, no.
Espera, ja que potser
una cosa,
fem un negoci aquí.
Eres actor o vols fer un programa de tele?
Joshua, ets actor?
Gent que vol ser actor, però si vols ser actor, el primer has de preparar-te.
Joshua, ets actor?
No. Jo ho pregunto per curiositat. Jo vaig apuntar el meu fill a càsting quan tenia 3 anys, perquè era molt mono i tot això. No, però era curiositat, perquè si hi ha, no sé si és possible, però no sóc actor.
Mira, jo crec que... Però no sóc actor encara.
No, però vull dir, hi ha gent... Jo faig càsting a Real People.
Epa, real people. Joshua, la cosa seria, si tu en el teu cas volguessis dedicar-te al món de la tele o al món actoral, o una persona estrangera que parla català, jo crec que el més fàcil seria que la seva agència fos coneixedora, que té un alt nivell de català. I aleshores, quan la Rachel truqués a l'agència, diria, necessito un actor, aspecte físic d'estranger nòrdic, que parli català, no? Per exemple, i aleshores t'enviarien perfils com el del Joshua.
Sí, o nosaltres que tenim també base de dades on tu pots apuntar-te als directors de càsting, tenim també...
Com feien abans, però en aquest cas calvos que parlin català, no sou jo.
Calvos, guiris que parlin català. Joshua, vale, doncs...
Però has de mirar molt, 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 molt les redes, perquè hi ha vegades que necessitem gent que no sigui actor per fer un programa X.
Per tant, mirar xarxes...
No equips de sexe,
no,
sí.
No, no. Hi ha directors que volen actors com amateurs o que no tinguin experiència, no?
Per tant, sí, de cara...
Hi ha vegades que es necessita això.
Perdó. De cara a barraca.
Això es busca en xarxes o amb agències?
Lo millor és una agència.
Lo millor una agència, però també t'està dient la Rachel que el que pots fer és estar molt atent.
Atent.
Per exemple, tu ara poses a seguir la Rachel Delgado i veus qui la segueix i hi haurà més directors de càsting. Tu els poses a seguir i en el moment que ells pengin alguna cosa a Instagram o a Twitter, doncs també tens l'avís per una banda del que puguin publicar ells mateixos i si no, a través d'agència. És acurada
exacte,
la resposta?
Sí, i a més, les cadenes per les quals nosaltres correm també fan llamamientos d'este tipus.
Ah, per tant, les cadenes també, si volguessis clar. Treballar a tele. Joshua, crec que queda resposta. Agraeixo moltíssim la teva trucada. Una abraçada, bonic.
Una abraçada, moltes gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu. De seguida parlem de Laura Escanes i qui va triar Laura Escanes per La Travessa i com va ser el procés. I també d'un altre vessant, una altra cosa que fa la Rachel, que és que fa de coach per assessorar gent que es dedica al món de la comunicació per si vol fer un canvi de registre. De seguida ho parlem. Abans, però, consultes a través del WhatsApp, Fran.
Doncs mira, l'Anna li pregunta a la Rachel quina és la seva red flag, és a dir, aquella bandera vermella que fa que faci descartar algun possible aspirant, ja sigui actor, actriu, artista, etcètera, etcètera, ràpidament.
Boníssima pregunta.
Jo detecto ràpidament si hi ha una persona que només vol fama o realment vol treballar d'això.
I ets capaç de... Per exemple, em poso en cas d'Eufòria, no? De dir, uah, canta superbé, té el físic, un físic com magnètic, no? Aquelles cares magnètiques, té alguna cosa més enllà del talent purament, però veig que només vol fama. Te'l petes?
La tindria que ver.
Depèn de si m'interessa, no? Per
sí.
altres coses.
Sí.
Més preguntes al WhatsApp.
Mira, la Raquel pregunta si quan nosaltres anem a un càsting hi ha un contracte de confidencialitat d'alguna mena.
Ah?
Què podem explicar i què no d'un càsting?
A veure, segon, quan tu vienes al càsting no firmes. O sea, si va a salir en la tele ese càsting, sí, firmes derechos. Si no se va a emitir o si ese casting lo van a distribuir de alguna manera, entonces sí, tienes que firmar.
D'acord. Per tant, sí, hi ha uns contractes en cas que s'hagi d'airejar o s'hagi de fer circular aquest vídeo.
No,
si no
podem
no.
posar imatges de càsting de gent que no ha firmat un paper dándonos su consentimiento.
I sempre es graven els càstings? Sempre,
no.
sempre?
No.
De vegades no cal, eh?
No.
Més preguntes.
Jo tinc una pregunta, perquè el director de El Golpe de Sting, aquesta pel·li famosa de Paul Newman i Robert Redford, sempre deia que el càsting, el director de càsting és una persona que detecta carisma.
Sí.
Que diu que no és tan dots actorals, no sé què, té carisma. Aquesta cosa que fa que una persona, això que te deies tu, que traspassa la pantalla...
Hi ha gent que és magnètica, que et pot estar explicant qualsevol merda.
I de fet, per què dius... A vegades tu penses, per què un youtuber aquest té èxit si és un idiota com tothom, no? Perquè té carisma. Hi ha alguna cosa que dius que té un atractiu especial.
Sí.
I aleshores, és això, és veritat? O sigui, sí, detecteu el carisma, sí.
Sí.
Sí. I et passa la teva vida real? Que vas a llocs i dius,
sí,
hòstia, aquesta persona...
Sí.
I no pares. Sí, ja, bueno, ja ha passat ara.
És de formació professional. És molt fort.
I et passa,
per això
no?
Us poseu nerviosos, eh?
Sí, clar, tu deus estar en un sopar i li deus anar dient a la cunyada de turno, hòstia, sí. aquesta... Tu tens un format, eh?
Sí.
Tu tens un format.
Ja no sé si un format, però sí que... Tu n'has fet res, no, mai? Doncs em passes les teves dades.
Les teves dades, que ja veuràs que farem.
Però això vol dir que les
deies abans de... Hi ha gent que puede cantar molt bé, ballar molt bé i després nada,
sí.
pues también pasa al revés.
Ah, amiga.
A veces que dices, bueno, igual no eres el que mejor canta, igual no eres el que mejor baila, pero tienes un carisma que flipas.
Que té un rotllo, no? Hi ha gent que dius, té un rotllo.
Que o sea, no puc deixar de mirar-te.
És que hi ha gent que ha fet carrera així, eh? També t'ho dic, eh? Marta, què deies? Perdona.
No, deia...
Està mirant anava... con cara de que té raó.
És que sí, bueno, és que anava, sí, anava a explicar això, que hi havia gent al revés, que no té això perquè té, que quedes embaladit quan parlen.
A mi m'encanta, l'escarbar i encontrar.
I hi ha gent, no us passa, de conèixer, molta gent que té, explica una cosa i és que l'explica amb gràcia, és la... No sé...
Absolutament, hi ha gent, jo sempre dic que aquí la solució, per exemple, ja no està en els temes, que evidentment els temes són superimportants, sinó és qui t'ho explica, perquè hi ha gent que t'està parlant, no vull ofendre ningú, però de la reproducció de les libèl·lules, i estàs dient, oh, quiero saber más, vull saber més de la reproducció de les libèl·lules, i hi ha gent que t'està parlant de l'últim gossip que no sé què, que és superinteressant la matèria, i dius, mora meva, saps aquella persona que se't posa al costat i automàticament estàs escoltant la conversa del costat, dius, mala peça al teler, oi?
Total.
És com tenir carisma o l'anticarisma. Laura Escanes, a veure,
Laura Escanes,
com t'arriba l'encàrrec a tu de la travessa i com arribes a Laura Escanes?
Doncs mira, va ser molt guai, eh? I va ser una aposta forta.
Home,
forta,
heavy,
forta. Estaven els productores de La Travessa i el Dire, el La Rui, travessa. i... Ai, que estic escoltant.
T'ho va posant de fons, l'Albert.
Ah, que guai, mola. I era... Tenemos que encontrar, además del casting de los concursantes, buscar una presentadora. Nos gustaría que fuera mujer... I jo me'n recordo molt de la frase que em va dir el Rui, que és, m'agradaria molt que sortissi de la seva zona, o sigui, que no te la imaginis, que de repente és com esta persona, ¿por qué? ¿No? O sea, que,
en plan,
que te hagas preguntes. Però, ¿y esta? ¿Vale? Venga, anem a pensar. I nos reunimos, no sé, una setmana després, i cadascú portava noms. I jo portava dos o tres previos. Y cuando tocó el nombre era de, vale, ahora sentaros. ¿Estáis sentados?
Sí.
Vale, pues,
ha de dir una cosa molt loca, ¿vale?
És molt loca, però us donaré les raons. La Laura Escanes. Això mateix van fer ells, saps? Bum. Laura Escanes? Sí, sí, sí.
I quines això... eren les raons?
Doncs mira, ja l'havia vist en el podcast que tenia, que és un podcast que ara tiene mogollón d'èxito. Antes, bueno, cuando la descubrimos, tampoco era tanto. Era una nena que estaba en un momento de transición, de quitarse muchas corazas que tenía y que le venían impuestas por venir con quien
sí,
venía.
Sí, del partner.
Del partner, y era de... Y esta nena puede brillar sola, ¿no? Y parla català, ningú sabia que parlava català.
Bueno, el que passa que va
jo no
rebre molt.
No recordava que era de Barcelona, aquesta noia. Bueno, no me'n recordava.
Perquè, clar, ella tampoc no n'havia fet com massa ostentació de que era catalana, diguéssim, per
exacte,
aquesta catalanofòbia que hi ha a les xarxes. Llavors, ella sempre s'havia protegit molt i de fet mai parla en català a les xarxes, excepte que sigui per coses que li paguen. Que vull dir que amb tots els respectes...
Bueno, però vull dir, però parles.
Però, que no, però ella, sí, però que ella no n'ha fet mai...
Que no l'has tingut mai com a una comunicadora en català.
Clar, però no és perquè d'això, sinó perquè ella, doncs, pateix aquesta...
Total.
I tots.
Total, que també començava 3CAT i era una noia que bueno, que també controlava de tema redes, no? Mm-hmm.
Bueno, i... també interessava, no?, la sinergia amb 3CAT per fer créixer en un públic determinat.
Efectivamente. Que tu ho dius molt bé, és així.
Apunta'm a la teva llista.
No, però arrossegar tot el tipus de gent que no hauria mirat això, si no és...
Mai, perquè... és de, va atraer a un públic que mai de la vida vas imaginar que podria estar veient 3CAT ara.
I mireu si l'aposta va funcionar, que ara ja fa 3 anys que la tenim a les campanades.
Amiga,
les canes, eh?
Amiga.
Cuidado.
Vas a comissió, bé, Rachel, o no d'això?
No, mira, me'n repent...
Ho haguessis hagut de fer a comissió, eh?
Jo una pregunta, algun cop...
Però estic molt contenta, eh?
Clar, per ella.
Home.
Sou amigues?
Som,
no aneu sí, mal bueno, escanes, que estem parlant de directors de càsting.
Que amigues de rotllo quedar para tomar café, no.
Va,
però sí que, si jo le digo algo, ella me
et
dice
contesta.
Algo, ens contestem.
No, una pregunta, igual que en aquest cas, és, clarament vas encertar, no? Algun cop t'ha passat que dius, hòstia, l'he cagat. He posat aquest i quan comença el programa o la peli dius, hòstia, no és el que em passa.
Rachel no s'equivoca mai, vale?
Aquesta és la pregunta.
Sí que m'equivoco, però apuesto hasta el final. O sea, aunque me haya equivocado, voy a muerte con esa persona.
I en tot cas s'equivoquen els altres.
Si l'ajudo en lo
dirigit.
Que pueda.
Mira, deixeu-me saludar també a una altra part, la tercera pota, que l'hem esmentat bastant. Parlàvem de representants d'actors i d'actrius. I tenim amb nosaltres un representant d'actors de l'agència de la Central. Roger Peiró, molt bon dia.
Roger.
Hola, Roger, com estàs? Roger! S'ha quedat sense paraules.
Roger.
No sé què està passant avui amb el telèfon. No passa,
estan fent voces aquí.
Per favor, el 677-38...
Estic veient els meus nois d'Eufòria. Ah, ja no estan.
El 677-38-77-19, podeu fer les vostres consultes. De seguida recuperem en Roger. A veure què diuen per WhatsApp.
És que, clar, la Rachel té moltes nenes i molts nens repartits per totes les televisions i els teatres de Catalunya. I ens ha escrit el Xavi, que li envia records a la Rachel, que és, atenció, el fill de la Merche del Casal Rock, que era un programa que es feia al 3CAT. Doncs el Xavi diu que té grans records de la Rachel, perquè la seva mare, la Merche, havia concursat. El Ramon vol saber què s'estudia per ser com la Rachel.
Ja sabia jo què és això.
Què s'estudia?
No hi ha una carrera específica, almenys fins ara. Crec que ara les companyes de hi ha companyes a Madrid, la Eva i la Leire, que fan alguna coseta, però com a formació específica crec que hi ha com mòduls, tal. Jo he fet moltes coses que no m'han servit per res, vale?
Bueno,
però
això és
també
el que creus.
He fet, sí, que, bueno, sí, després s'utilitza tot. He fet ball, cant, interpretació, coach.
Uau.
Vull dir,
però
així
estudis reglats? Algun mòdul, potser, no?
Sí, però que no existeix. I en mi època, menys.
Per tant, la resposta seria, bàsicament, buscar-se la vida, potser treballar amb algun professional que s'hi dediqui, demanar ser
ara,
un
si
becariat...
Pots, ara sí, si pots, i te puedes formar, mejor.
Mm-hmm. Hi ha molts oficis.
Nosaltres, des de la... que soy de l'associació...
Digue-ho.
Directores de càsting d'Espanya, i a més...
Que es diu?
Abdice.
Abdice. A veure com ho dius tu.
Abdice.
Muy bien, muy bien. I soc de la Junta. Sí que recalcamos que para poder entrar en la asociación tienes que tener una serie de requisitos, unas bases para poder ser miembro de... Y nosotros, por ejemplo, en tele pedimos que sean 5 curros de tele firmados como directores de casting, en el que, bueno, pues que se certifique en formatos que has estado trabajando. Això és molt, eh?
És molt, molt. 5, ja t'ho diràs. Deixeu-me saludar, ara sí que el tenim, el Roger Peiró. Roger, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara, Roger, que t'havíem perdut, eh? El Roger, representant d'actors de l'agència La Central. Us coneixeu, Roger Peiró i Rachel
Roger,
Delgado?
Roger, hem parlat, a que sí?
En persona no tinc la sort.
No, en persona no. Però soc molt mona, eh? Mira què te digo.
Esteu convidats tots a venir a la piscina pel carrer Portaferrissa. Més cèntric no pot ser.
Escolta'm, Roger, primer de tot, per la gent que no ho sàpiga, què és exactament una agència de representació d'actors?
Una agència de representació d'actors, som uns professionals que ens dediquem a planificar, a organitzar el material i ajudar a que l'actor, l'actriu o un altre tipus de talent arribi al càsting amb la millor de les condicions per tenir la feina.
D'acord. Si no és tant que aconseguiu les feines, sinó que poseu tota l'estructura perquè llueixin a l'hora de fer un càsting i aconseguir ells mateixos la feina?
Podríem dir que són les dues coses. Som receptors de sol·licituds de feina, i l'altra és organitzar tot el que és l'estructura. Perquè un actor arribi bé, que vol dir el seu videobook, les seves fotografies, també en el nostre cas nosaltres tenim plató perquè l'actor pugui gravar-se, perquè ha canviat molt aquest món. O sigui, avui en dia hem passat de presencial, fa uns anys la gent anava amb el seu videobook físic, a que ara hi ha molt actor que ha de gravar-se ell mateix. Nosaltres, en aquest cas, nosaltres els ajudem. També.
Mira, la Rachel ara feia una cara del self-tape. Tu què prefereixes? Els càstings presencials o potser poden convergir o poden conviure, de dir primer els vídeos i després el càsting presencial?
Hemos hecho mogollón de charlas de este tipo, de self-tape sí, self-tape no, que... Si solamente fuera presencial, no podríamos ver a todo el mundo que quisiéramos.
I no tothom podria venir. Perquè...
I no tothom podria venir.
Per tant, un self-tape sí, però tu ets partidària de que sempre hi hagi al final una reunió presencial, un càsting presencial?
Sempre.
D'acord. Per veure l'aura aquesta que dèiem, no?
Sí. Sí.
Ah, és que això, sí que, això és sí com el Tinder, una, eh? Sí. Que tu veus unes fotos i dius que em funciona, però després fins que no t'hi trobes...
A mi les fotos no me funcionen, eh?
Les fotos no et funcionen?
No. Me funciona un vídeo.
Vídeo.
Sí, sí.
Clar, perquè hi ha gent que queda molt bé en foto, després en vídeo.
Però això que dius, per exemple...
Bueno, i me puedes mandar una foto de a saber.
Clar, o amb ulleres de sol, la gent fa fotos amb ulleres de sol, amb gorra, tal, que això després
no... No, a mi me sirve un vídeo para según qué tipo de programas. O sea, si tengo que hacer un programa de real people, pues sí que necesito verles.
En tema de la canalla...
I no puedo ver a 2.000 persones en presencial porque estaría... toda la preproducción.
Pero en cambio en videobook sí.
Puedo verlos, de hecho los veo, todos los vídeos que me mandan los veo todos de principio a fin.
Epa, interessant aquesta dada. Si esteu interessats, envieu-li les coses a la Rachel. No li foteu un vídeo de 3 hores, si us plau,
no, favor.
Quan ha de durar un self-tape?
Pero cuando lo pida, sin que lo pida, no.
Quan ha de durar un self-tape?
3 minutos.
3 minuts màxim. Màxim.
Sí, sí, sí. I què han de fer en aquest?
Según... Según, pues, por ejemplo, en Travesa necesito que estén la pareja concursante junta y que me expliquen un poco pues qué hacen, son pareja, no son, por qué quieren venir, que me expliquen algo de su vida.
Per tant, recomanes un self-tape ad hoc per cada feina a la que tu vulguis optar.
Siempre,
no val fer
cada uno, claro, por eso es de... Hay mucha gente que envía mails de soc així i tengo això ja, però igual jo ara no te necessito així, te necessito dentro de 5 meses i a lo mejor este videobook ja no me sirve.
Roger, pel que fa a l'agència de representació d'actors, vosaltres proposeu feines directament de dir, mira, escolta, m'han trucat, m'invento, per aquesta publicitat, per aquest format televisiu, jo crec que t'hi encaixa, els imposeu, ho decidiu entre els dos, li feu recomanacions, és a dir, més enllà de procurar feines, també hi ha una recomanació de carrera al darrere?
En casos molt concrets, sí. El criteri que preval és el del director o la directora de càsting, perquè és per qui fa la selecció, no? Però quan tens una relació de confiança, pots insistir per algú en particular i dir, aquest, mira't, però no es pot fer sempre, perquè si no, imagina't que la Rachel estiguéssim trucant cada dia, cada moment, recomanant enfetacament. Ho pots fer-ho, però no... No diàriament ni a cada moment.
Clar, has de gastar la carta només quan s'ho valgui molt o un producte que dius, és que encaixa moltíssim aquesta persona amb aquesta opció.
Si són actors o actrius, sí que pots trucar. Jo pots trucar al Roger i necessito un actor d'aquestes característiques i necessito que me grave este self-tape. I a lo mejor Roger me dice, vale, te paso. O le llamo y le digo, necesito a este actor de tu cartera, porque ya le he visto.
D'acord.
O ya te he visto a este actor haciendo tal cosa. Y además él me propone otra persona más porque él considera que esta persona también puede encajar dentro de ese perfil. Yo los veo.
Encara que no sigui el briefing original que tu has passat.
Exacte.
Mira't aquest perquè potser t'interessa.
Clar, vull dir, ahí los agentes es cuando, cuando meten ahí al actor que ellos... Y a lo mejor a vegades ens hem quedat amb els altres.
Roger, vosaltres
trieu... És com quan viene el càsting, ¿sabes? Cuando viene alguien al càsting...
A l'acompanyant, no?
I se queda con el de al lado.
Oh. Això fa molta ràbia.
He entrat sin querer.
Això no li va passar a Bob Dylan? Jo diria que això li passa a Bob Dylan.
No sé.
Ara ho he dit i m'he tirat a la piscina. T'anava a dir, Roger, vosaltres trieu les persones a qui representeu o qualsevol persona que vulgui necessitar els vostres serveis automàticament passa a formar part d'aquesta cartera que deia la Rachel?
No, hi ha un criteri de selecció i és molt important com presentar-se. És molt important. Hi ha gent que ens escriu per xarxes socials, hola, què tal? Quiero salir por la tele. Clar, és una mala carta de presentació. Llavors, nosaltres a través de xarxes socials, si algú ens contacta li responem, però li adrecem sempre un correu electrònic on la persona ha de presentar el seu perfil, quin perfil té, quines característiques, quines habilitats, si té material fotogràfic, si té un vídeo, si no té res de material li demanem que faci un vídeo de presentació, perquè com deia la Rachel, és molt més descriptiu un vídeo que una fotografia.
Per tant, un vídeo. Bueno, en fi, si et volen trobar, Roger, on els dirigim?
Mira, si ens volen localitzar, nosaltres tenim una web que es diu lacentraltalents.com, on allà estan les nostres dades i també hi ha els departaments que portem. I un altre és escriure'ns directament a info@representanteslacentral.com enviant el material que tinguin. Estem oberts a tot. O sigui, hi ha molta gent que et diu no t'escric perquè encara no m'he fet les fotos bones, no t'escric perquè encara no tinc el material bo. A vegades està bé presentar-se, comentar que hi ha unes futures fotografies, però a vegades així ens podem aconsellar. A vegades la gent ens envia un material que, no, que desgraciadament no és útil pel sector.
Doncs ja ho sabeu, la centraltalents.com, en cas que vulgueu contactar amb en Roger Peiró, si creieu que necessiteu una agència d'actors que us pugui representar en el futur o en el present. Roger Peiró, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres i pel vostre programa.
Adéu, adéu. Preguntes, va, Marta, aprofita per la teva criatura.
Vale,
que
truqui món. Algú que coneix, que jo hagi fet un càsting.
Algú que l'hagis ajudat. Ah, eh?
Anem a fer la crida.
Bueno,
Laura Escanes. No, Laura Escanes.
Exacte, que truqui.
Home, la Laura no crec que lo esté viendo.
Set, ah. Bueno, espera, eh?
Oye, no.
Sí, és un habitual, eh?
7 minuts perquè siguin les dues del migdia. Si us ha fet un càsting la Rachel Delgado, 93-201-7474. Si us ha fet un càsting la Rachel Delgado, 93-201-7474.
Mira, l'Eugènia vol saber, ara que parlàvem amb el Roger sobre la jerarquia entre actors i directors de càsting, si un director o directora d'una pel·lícula o d'una sèrie pot tirar enrere una decisió d'un director o directora de càsting.
Sí.
Malauradament, no, Rachel?
Sí.
Sí.
No, però s'ha de dir que...
I si li ha passat?
El director, per això li preguntava si algun cop s'havia equivocat, hi ha un cas, que és el cas de Jorge Sanz, que va fer el primer càsting de la seva vida i el van rebutjar. Oh. I sortint de l'espai del càsting, l'actriu principal el va veure i va dir, ¿este niño tan mono? ¿Cómo es que le han dicho que no? Va tornar i va començar una carrera de 45 anys.
Uau.
Vull dir que a vegades passa.
A veure, tothom es pot equivocar, eh? Deixeu-me fer una última pausa per la publicitat i a la tornada esbrinarem quina relació hi ha entre Rachel Delgado i Xavi Coral. Oh.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Abans de parlar d'en Xavi Coral, i molt ràpidament, queden 4 minutets perquè siguin les 2 del migdia, tu has demanat que truqui algú a qui li vaig fer un càsting. Doncs escolta'm, els teus desitjos són ordres i la nostra audiència és molt àmplia. Fiona, molt bon dia.
Ai, la
molt bon dia.
Com
així
estàs?
Així que m'entareu al cotxe, eh? No sé si sentim bé. Si
et sentim bé. A veure, Fiona, tu estaves escoltant la ràdio i has sentit aquesta crida. A veure, tu vas fer un càsting per la Rachel?
100%, fa 4 anys. A més hem parlat, és la tia més xula del planeta Terra... I ojalà tots els càstings que s'han fet a la vida haguessin sigut igual.
Oh, ai,
te amo mucho, Fiona!
A veure, Fiona...
És la seva neboda, no?
Fiona, tu has trucat a la ràdio. A quin càsting vas fer per la Rachel?
A dues veus, o sigui, un programa per TV3, però t'estic parlant de fa 4 anys, eh?
D'acord, a dues veus, sí.
I encara ens inscrivim.
Sí, no, clar, o sigui, al final també va ser molt xulo perquè jo a partir d'aquí... vaig tenir possibilitats professionals increïbles. Vaig fer un càsting que vaig fer loco, lo máximo posible, i jo me'n recordo de Rachel hartant-se. I va ser preciós. I, o sigui, jo després de molt temps la Rachel em va escriure i va ser en plan, si acorda de mi, saps? I no sé, molt xulo, la veritat, em va encantar. És un amor de persona i ojalà molts càstings fossin així, t'ho dic de veritat.
Que bonic, ploro? Això. La Fiona Margós, que per cert, segurament potser us sona la veu, col·laboradora dels experts, algun cop l'haureu enganxat a ICAT-FM. Fiona, no estava pactat això, és a dir, tu estaves escoltant la ràdio i t'agraïm moltíssim que hagis trucat per parlar amb i de la Rachel. Anem justos de temps, un altre dia podem fer aquesta trobada.
Te amo mucho.
Fiona, gràcies per trucar-nos, bonica. Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Re, queda un minut i mig. M'agradaria dir la relació que hi ha amb tu i Xavi Coral. Què vas fer per Xavi Coral, tu?
Doncs canviava de registre.
Ah?
Va fer els informatius i passava a fer entreteniment.
Ah, passava a fer el divendres, potser,
sí,
no?
Sí, passava a fer el divendres.
Però vas anar a xispar una mica.
Una mica, sí.
Perquè estava allà com en carcaradet. Sí.
Que li vas fer de coach, bàsicament, sí, eh? I en què consisteix unes sessions de coach
bueno,
per canviar registre?
Bueno, és un poco... Ell tenia una mesa delante siempre, per exemple.
Treballem el cos, eh?
Claro, treballem el cos, treballem que en el programa hi havia públic, la manera de projectar la voz, la manera de col·locar el cuerpo, la manera de dirigirte a según que...
Una banda o una altra.
Estàs tot el rato pensando en mirar a cámara cuando estás haciendo informativos. En este caso, hemos de estar en todos los sitios, con todas las miradas puestas en ta... O sea,
Déu-n'hi-do la teca. Em sap greu, ho hem de deixar aquí. Se'ns han fet les dues del migdia, us deixarem amb el Catalunya Migdia. Avui hem estat parlant d'aquesta professió tan bonica de captar talent, de veure la màgia de les persones que té la Rachel Delgado. Rachel, moltes gràcies per haver
vingut. A vosaltres, sou molt macos.
Marta Pontnou, Malcom Otero, ens sentim la setmana vinent.
Jo salto una setmana.
És veritat, el Malcom tornarà a
Soler. Que tinc un assumpte.
Vindrà vestit de negre pel seu dol. Apa, gràcies, bonics, fins ara. Fran, ens sentim dilluns, estimat.
Que tinguis bon cap de setmana.
Dilluns, alerta, perquè parlarem d'un tema seriós i molt interessant. Parlarem d'adopcions aquí, a La Solució, pas a pas. Si voleu adoptar, escolteu-nos dilluns.